Hola, molt bona vesprada i benvinguts a Fil per Randa, el que ha de ser a partir d'avui el teu espai radiofònic a UPB Ràdio. Jo sóc Núria Agulló i junt amb Beatriz Zúñiga i Arantxa Escrivà ens podreu escoltar cada setmana a través de la 102.5 FM i de la pàgina web de la Universitat cada dijous de 1 a 1 i mitja i els dissabtes de 12 a 12 i mitja. Com recordareu, Fil per Randa és un programa que va néixer l'any passat a càrrec de Remei Calabuig i José Vicente Bernabéu, juntament amb Bea, l'única dels tres que conservem, i encara que ells no estiguen presents, participaran de col·laboradors. Aquest any hem inclòs la secció de ciència com a novetat de la mà de l'Anxa, que tractarà d'endinsar-nos en el món de la ciència actual. Aquest és un programa que no et pots perdre, perquè en la meva secció, que és la de cultura, hem portat a Irene Rodrigo, que la setmana passada va estar en la senda del poeta i ens contarà un poc la seva experiència. Bea, en el teu cas, què ens portes avui?
Bé, a la nostra secció d'actualitat parlarem del butlletí informatiu Infopal i de la 18a edició del Festival de Jazz de la UPB. Per altra banda, també hem de recordar que avui és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i és un tema molt important a tractar en aquest programa.
En la secció de ciència, per exemple, tractarem el primer concurs de projecte científic i així com també dos esdeveniments que s'estan duent a terme ara al Jardí Botànic, com són l'exposició Com veus la ciència i l'exposició Fique, història i futur d'una fibra vegetal.
Bé, doncs ara que ja sabeu de què anem a parlar, només vos convidem a quedar-vos una estoneta amb nosaltres i conèixer més coses relacionades amb la universitat. Passem a l'actualitat.
Estàs escoltant Fil per Randa.
Vinga, Bea, endavant amb la teva secció.
Com us hem avançat fa una estoneta, l'OPAL de la Universitat de València acaba de publicar un butlletí informatiu sobre tots els serveis que ofereix, els projectes, actes i activitats que desenvolupa, i aquesta nova publicació rep el nom d'Infopal.
Bé, però això d'Infopal, exactament què és, Bea? Informa'ns una miqueta.
A veure, per si algú no sap què és l'OPAL, és l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral, i la seva tasca, en definitiva, el que busca és potenciar la inserció al món laboral de tots els estudiants de la Universitat de València, tant aquelles persones que es troben als últims anys de carrera i estan interessats en fer pràctiques com en trobar una feina ja estable, com per a les persones que ja estiguen titulats o titulades.
Una organització important, ja que ja sabem, ara els estudiants estem una miqueta preocupats per el nostre futur laboral, no?
Sí, la veritat és que sí, i aquest butlletí d'informació és prou interessant, ja que tindrà una periodicitat mensual que és prou solvent per a una nova publicació i en ell podreu trobar tot tipus d'informació sobre les quatre grans àrees d'actuació que desenvolupa aquest observatori, que són l'orientació i l'assessorament, l'ocupació i l'empreniment, els estudis i els anàlisis i la formació.
Jo vaig llegir una notícia la setmana passada i bé, explicar un poc que el 88,9% dels titulats de la Universitat de València entre els anys 2002 i 2006 estaven treballant entre desembre de 2007 i juny de 2009. I això és una molt bona notícia i, a més, també un 68,9% d'ells qualificava la seva ocupació com una ocupació de qualitat.
Sí, així és. L'OPAL s'encarrega de traure molts estudis d'aquest tipus i la veritat és que és una molt bona notícia i sobretot en la situació en la que ens trobem, ja que els estudiants estem un poc preocupats per aquest tema, no?
És un poquet de positivisme, no?
Sí.
Alegrem en positivisme, no? Alegrem als estudiants de Ciències de la Salut, que són els que aconsegueixen una millor inserció laboral recent en els estudis que s'han donat i així com seguir de les àrees de Ciències de l'Educació.
Bé, i per altra banda, volem tractar una altra notícia, com ja us hem avançat, i és que la Universitat Politècnica de València va presentar passat dimarts, novembre 2010, la 18a edició del Festival de Jazz de la UPB i que finalitzarà demà divendres. Avui actuarà en Transeuropea en quartet i demà divendres, per acabar tot aquest seguit d'actuacions que s'han estat fent, Vicente Macián, guanyador del concurs de joves músics d'aquest festival en 2007, actuarà al campus d'Alcoi a partir de les 8. I a les 8 i mitja, Roberto Fonseca, amb el seu últim disc a Cocan, posarà el punt final al 18è Festival de Jazz a la UPB.
A on? Si volem anar a veure aquests actes, a on podem anar?
Totes les actuacions tindran lloc al Paranimf de la UPB, que és concretament l'edifici del rectorat a la primera planta, a les 8:30, amb entrada lliure fins a completar la capacitat de la sala, exceptuant, com ja hem dit, el concert de Vicente Macián que es fa al COI.
Pues aconsellem que aneu 30 minuts abans perquè l'organització ha recomanat que la sala s'omplirà i que hem d'anar abans.
Una miqueta d'antelació, veritat? Sí,
sempre va bé.
Exacte.
I en aquesta secció volia parlar d'un tema molt important que es celebra avui, que és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i es va seleccionar el dia 25 com el Dia Internacional contra la Violència de Gènere en el primer encontre feminista de Llatinoamèrica celebrat a Colòmbia en 1981. Per si us interessa aquest tema, que crec que és prou rellevant i que hem de tindre molt en compte, va ser triat aquest dia per rebre homenatge a les tres germanes Maria Mirabal, que eren Pàtria, Minerva i Maria Teresa. Elles eren activistes polítiques dominicanes que van ser torturades i assassinades per agents del Servei Militar d'Intel·ligència del dictador Trujillo. Eren activistes, com ja he dit, i defensaven sobretot el dret de les dones i les llibertats polítiques. Per això, el 25 de novembre, que tristment de 1960 van ser trobades a un barranc després d'haver sigut destrossades a cops, es va seleccionar aquest dia. I, concretament, en 1999, el 25 de novembre va ser declarat per l'Assemblea General de l'ONU com a Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Sí, crec que és un fet trist que molt de nosaltres recordarem, no? El cas d'aixes tres germanes continua en la ment de nosaltres, inclús avui en dia.
Sí, així és, i és un acte molt important i moltes associacions i moltes organitzacions realitzen tot tipus d'esdeveniments en recordar aquestes.
I la UPB, en aquest cas, què ha organitzat?
La UPB, com sempre, està molt implicada en tot aquest tipus d'actes, com ja he dit, i clar, no va ser menys, per això, per el segon any consecutiu, ha començat la campanya No Més Violència de Gènere, que se situa a la planta baixa de la Casa de l'Alumne i que té com a objectiu primordial, diguem, avançar un pas més i aconseguir sobretot una major implicació en l'erradicació de la violència de gènere i la implicació i la consciència social, per buscar en realitat un canvi front a aquesta situació, sabent que avui en dia és un dels problemes principals de la nostra societat i la UPB, com sempre, tan implicada. I en la Casa de l'Alumne hi ha col·locat un punt de trobada on es poden deixar missatges escrits de suport a les víctimes de gènere, i també s'estan repartint l'emblema triat enguany per a la campanya, així com informació sobre aquest tema. Però si estàs interessat, has de saber que això ha començat avui a les 9 del matí i que s'acaba a les 2. Aleshores, afanya't, tis de casa ja, perquè si no,
no
faràs arribaràs. Tard.
Exacte.
Molt bé.
I per acabar la nostra secció us recordem el cinema en valencià, i aquest 30 de novembre ens veiem demà de Xavi Berraondo, i com sempre cada dimarts a les 8 al UGC Cine Cité a l'avenida Tirso de Molina.
Doncs moltes gràcies, Bea, per aportar-nos tanta informació, i ara, sense més dilació, passem a la secció d'Arantxa, que ens contarà un poquet d'actualitat de la ciència.
Fil per randa a la UPB Ràdio.
Arantxa, et poses un poquet al corrent del que està passant ara?
Bé, en aquesta nova secció, a Fil per randa, us intentarem endissar una mica el món de la ciència. A partir d'ara, a més d'informar-vos de l'actualitat científica acadèmica, amb de més projectes, concursos, com és el cas d'avui, no?, que només tenim un seguit de notícies acadèmiques o el dia d'avui en València, però també tractarem una miqueta més endavant temes de ciència envoltats per l'àmbit de l'ètica, de la moral, temes que estan a l'ordre del dia i que semblen interessants de tractar, no? Bé, avui començarem informant una miqueta sobre el primer concurs de la UPB de projectes científics dirigits a alumnes de quart d'ESO, alumnes de primer de batxillerat i cicles formatius de gran mitjà de tota la comunitat valenciana. L'objectiu del certamen és bàsicament potenciar l'interès dels alumnes per les àrees del coneixement amb l'ajuda dels estudis científics i tecnològics que s'imparteixen ara a la universitat. Estudis com ara som, ja coneguem, arquitectura i construcció, enginyeria agroalimentària i forestal, enginyeria industrial i aeronàutica o estudis com les tecnologies de la informació i les comunicacions.
I per donar més informació, en què consisteix aquest concurs?
Bé, és una proposta més així com d'originalitat, no? Dirigida als alumnes. Es pretén construir una maqueta, un prototip, un invent, bé, qualsevol experiment original que siga com una iniciativa en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. Si teniu algun germà, algú que estigui interessat, hem d'informar-vos que el termini d'inscripció és del 15 de novembre al 31 de desembre del 2010. Bé, encara tenim temps, ens queda aquest mes de novembre i el següent de desembre, si voleu inscriure-vos. I el termini de lliurament dels projectes, això també és interessant, és del 21 de març al 21 d'abril del 2011. Podeu consultar més informació, com sempre, a la nostra pàgina de la Universitat Politècnica.
Bé, i ara anem al Jardí Botànic, no? Perquè també han organitzat algun acte important.
Sí, ara si voleu passar-se pel Jardí Botànic, hi ha dues exposicions que s'estan duant a terme ara. Una és l'exposició Com veus la ciència, organitzada de la mà de la Xarxa d'Universitats Valencianes per al fonament de la investigació, el desenvolupament i la innovació.
Pareix molt interessant això de com veus la ciència, no? En quin és l'objectiu d'aquesta exposició?
L'objectiu del certamen és bàsicament estimular la reflexió sobre l'activitat científica i l'impacte de la ciència i la tecnologia en la vida quotidiana. Bé, ens podem trobar tota una activitat de divulgació, una activitat de comunicació i d'interacció entre ciència i societat que permet a tothom qui vulga agafar la seva càmera i plasmar què és allò que l'inspira l'activitat científica. Bé, donar el seu punt de vista sobre els problemes que li semblen que són més importants o cap a on es dirigeix el futur de tots els avanços actuals. O...
Llavors, què podem trobar allí? Què n'hi haurà en l'exposició?
Bé, si anem ens trobarem un seguit de fotografies, més de 90 imatges, que les podrem veure col·locades seguint un ordre en funció de les seues categories a les que han estat assignades. N'hi ha categories des d'animals i plantes a la curiositat o activitat científica i fins i tot una última categoria que estaran incloses les fotografies obtingudes des d'aparells de laboratori com microscòpics electrònics o espectrògrafs. A més, per a més curiositat, també podrem veure quin és el motiu que ha impulsat a l'autor a captar aquesta imatge. Podrem trobar que cadascuna de les fotografies ve explicada amb una petita reflexió.
Sembla prou interessant, la veritat, i sobretot això últim que has dit, no? Que cada imatge va amb la seva etiqueta on explica quina és la intenció de l'autor, perquè moltes vegades, moltes exposicions, simplement fiquen la fotografia, però si no saps quina és la intenció de l'autor, clar, es queda un poc en l'aire, no? I quan podem anar a visitar-ho al Jardí Botànic?
Pues a partir d'ara, a la sala, si es passeu per la sala d'exposicions del Jardí Botànic, fins al 23 de gener, de 10 a 2 de la vesprada i de 6 a 8 hores, de dimarts a diumenge, podreu entrar amb una entrada gratuïta.
Exacte, d'entrada gratuïta, així que no n'hi ha cap excusa per a no anar.
Sí, és una exposició que està, com hem dit, fins al 23 de gener, així que teniu
temps.
Que
hi ha prou temps, la veritat.
Sí, i si també us interessa, pues, ja per aprofitar una miqueta més la visita a aquest Jardí Botànic, ara també s'està duent a terme una altra exposició que tracta sobre la fibra vegetal fique. Tracta la història i el futur d'aquesta fibra. Està emmarcada dins del projecte Diversifique. en el que col·labora l'ONGD, la Generalitat Valenciana, i la cooperativa colombiana Ecofibras, que promociona també, aprofita una miqueta per a promocionar el seu ús sobre aquesta fibra natural arreu de tot el món.
I aquesta exposició és com l'altra, és de fotografies, o què podem trobar a aquesta exposició?
No, aquesta és una miqueta més informativa. Podrem trobar més de 50 peces i panels informatius. Podrem veure, a més d'imatges, documents històrics, fragment tèxtil que han sigut usats al llarg de la història, complement d'indumentària, mapes, artesania, un tipus d'informació molt variada per mostrar un poc el que és el cicle integral de producció i transformació d'aquest vegetal, no? Donant una miqueta de valor a la sostenibilitat ambiental del seu ús, a la vinculació també amb diferents àrees dels principals departaments productors de Colòmbia, com és ara el Cauco, el Nariño, Antioquia.
Sí, sí. I què es pretén amb tot això?
Bé, aquesta exposició a mi em sembla que és molt interessant perquè es pretén diversificar una miqueta l'ús del fique, recuperar d'aquesta manera la saviesa tèxtil d'aquests pobles, tant des del punt de vista cultural com comercial. És molt interès, bé, doncs, que tinga prou d'èxit aquest projecte, perquè així també anirem una miqueta substituint productes nocius per al medi ambient que s'utilitzen a dia d'avui, com ara són les bolses de plàstic, no? Sí. Si tinguera èxit, a mi...
La veritat és que és un tema prou solvent, diguem, en aquest punt en el que ens trobem, no? Que tenim tants problemes mediambientals, i la mostra on la podrem visitar, al Jardí Botànic, però concretament...
A l'Estufa Freda fins al 30 de gener. Podem anar i veureu des de les 10 fins a les 2 del migdia, i des de les 4 fins a les 6 de dimarts i diumenge, com l'altra exposició també. Amb una entrada gratuïta, recordar-ho, que això, a qualsevol visitant del jardí pot anar i passar una estona, una vesprada, visitant qualsevol d'aquestes exposicions, que la veritat és que semblen prou interessants.
Bé, doncs, moltes gràcies, Arantxa, i ara passem a la secció de cultura i li donem pas a Irene Rodrigo i que ens expliqui un poquet la seva experiència.
Inquieta.
UPV Ràdio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Todos los jueves de 9 a 10 en UPV Radio estás invitado a una desconexión donde encontrarás monográficos sobre grupos emblemáticos, entrevistas y alguna que otra actuación en directo en exclusiva. Un programa donde cabe todo.
Escúchanos por internet en www.upv.es.
Estás escoltando Fil per Randa.
En la secció de cultura d'avui parlem de la Senda del Poeta, que és una excursió que porta molts anys realitzant-se de la mà d'Eribach i també amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis, com dels ajuntaments per on passa la senda, perquè aquesta senda és molt llarga i passa per molts poblets, i també col·labora la Diputació d'Alacant. Però bé, perquè ho entenguem millor, tenim així a Irene Rodrigo en la taula, que és una de senderistes i amants de la naturalesa, perquè tots aquells que ho fan se suposa que estimen la natura, que el passat 12, 13 i 14 de novembre va participar en aquest llarg camí. Hola, Irene.
Hola, bon dia.
Bé, conta'ns un poc per què es diu així la senda i un poc...
Doncs es diu així perquè representa un poc la vida de Miguel Hernández, que va néixer a Oriola i va morir a Alacant. I la senda del poeta aquest any s'ha fet dues vegades, una en abril d'Oriol Alacant i l'altra, que és la que vaig fer jo, al revés.
Si anem a concretar una miqueta més això, de normal se fa una senda, veritat?
Sí.
Però enguany...
Enguany s'han fet dues perquè és el centenari de Miguel Hernández.
I això de fer els itineraris una direcció i l'altra en una altra?
Suposo que és perquè a Oriola és on va néixer i a Alacant és on va morir, i els pobles pels quals es passa, per exemple, ell va viure, crec que a Cox, i es passa per allà, i és un poc la seva vida a través dels pobles.
Plasmar la seva vida en un recorregut.
Sí.
I l'itinerari complet de la ruta, més o menys, com és? Per...
Comença a Alacant, després es passa per Elx, que és on jo vaig començar perquè jo no vaig fer-la des del principi. També es passa per Callosa de Segura, Cox i Albatera, crec. I acaba a Oriola.
Molt bé. Que és caminar... Com ha estat l'assumpte? Ja heu caminat prou? Quants quilòmetres heu recorregut al dia, més o menys?
Divendres, que jo no vaig estar, ells van fer 24 quilòmetres, crec. De dissabte, 28, que són prou, la veritat. I ja diumenge, que era l'últim dia, 22. El que passa és que la veritat és que el dia més dur va ser diumenge perquè ja portàvem tot lo del dia anterior i estàvem prou cansats.
I es necessita una preparació física per a fer-ho o és un camí tranquil i pla?
No, és pla, és prou tranquil i jo crec que qualsevol persona que tinga un poc de costum de fer exercici, encara que siga caminar mitja hora al dia, pot fer-ho. I siga jove, siga major...
Tinc entès també que l'organització es va encarregar de fer uns actes, no?, teatrals i musicals per... Explicar una miqueta la vida del poeta, en què van consistir, què és el que vas veure?
Sí, cada vegada que fèiem una parada en el camí, muntàvem com una espècie d'escenari i allí pues, podia pujar qui fora a llegir poemes de Miguel Hernández. I també la primera nit a Elx varen fer un concert de música clàssica, un grup de cambra, que eren 8 músics, més o menys, i sí, sobretot això dels recitals de poesia era el més repetit durant tota
gent
la senda.
Gent que coneixia la seva obra, no? Perquè...
Sí, n'hi havia alguns que sí que es notava que se sabien els poemes, que els havien assajat, però també n'hi havia gent que pujava perquè li havia llegit i qualsevol podia pujar.
Interessant, eh?
I ara que ja has escoltat una miqueta de poesia de Miguel Hernández, has pensat en llegir-lo o llegir un poc més de poesia si és que no ho fas?
Sí, la veritat és que la senda, jo crec que en general a mi i a la gent en la que anava ens ha despertat la curiositat per la poesia i per Miguel Hernández en concret, sí.
I aleshores la recomanes a tots els nostres oients, no?
Sí, jo crec que tot el món hauria de fer-la, encara que fora una vegada, i jo crec que jo he pensat anar una altra vegada, o sigui, que jo crec que si vas, repetixes.
Que és tant aquesta commemoració a Miguel Hernández com el conviure amb la natura, amb la gent que fas el trajecte i tot, no? Que és més d'una activitat, diguem.
Clar, no és només anar i recordar un poc a Miguel Hernández, és també l'experiència de conèixer gent, de fer més amistat en la gent que vas, també gaudir de la natura, dels pobles pels quals passes.
Gaudit, segur que has gaudit, no? És una senda prou interessant. Sí. A mi m'agradaria que em contares alguna anècdota, no? Algo que va passar, quin tipus de gent hi havia o...
Doncs, per exemple, la segona nit, que va ser l'última, estàvem en un poliesportiu dormint i estàvem tots, cadascú en el seu sac, parlant un poc entre nosaltres, i una amiga nostra va treure la guitarra i al cap de 5 minuts teníem moltíssima gent envoltant-nos perquè, no sé, la gent tenia ganes de festa i varen vindre a escoltar la música i a cantar. N'hi havia uns americans també que començaren a cantar cançons d'Amèrica. Va estar guai.
O sigui que si hi havia americans n'hi hauria també tot tipus de gent, gent major, gent jove o...
Sí, n'hi havia famílies, n'hi havia excursions d'escoles, de professors i alumnes, n'hi havia grups d'amics, de tot. També n'hi havia un grup de secs de la 11 i això va estar curiós.
I Si dius que hi ha americans, que hi havia gent de fora.
Sí, ixos en concret estaven així fent un curs d'espanyol o no sé què. Però sí, n'hi havia gent que tenia pinta del nord d'Europa.
Però gent que coneixia l'obra de Miguel Hernández o...
Sí, un home va contar-me el cas d'una periodista d'Alemanya que havia vingut a posta a fer la senda del poeta perquè li agradava Miguel Hernández i ella deia que feia falta una traducció en alemà bona de les seues poesies perquè no n'hi ha.
I ara, en aquesta senda, has pensat llegir una miqueta l'obra de Miguel Hernández o poesia en general a partir d'ara? O sigui, t'ha servit aquesta ruta per a...
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que vaig a llegir poesia a partir d'ara, més.
Bé, doncs moltes gràcies, Irene, per haver vingut i haver-nos contat. I ara ens preguntarem si anirem l'any que ve i a veure si com a UPB Ràdio i Filper Randa podem tindre una representació allí.
I per últim us deixem amb una cançó de Roberto Fonseca que es diu Para que no hables. Recordem que estarà amb el seu últim disc a la 18a edició del Festival de Jazz a la UPB.
Moltes gràcies, Sari, també, per estar als controls i vos esperem la pròxima setmana per contar-vos-ho tot. Fil per randa.